Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Notícies, Borja de Maria.
Croàcia ha deixat passar milers de refugiats que esperaven sota la pluja a la frontera amb Sèrbia i que ara continuen el camí cap a Alemanya i Àustria enmig de la fam, el cansament i el fred. N'hi havia uns 3.000 en unes condicions meteorològiques dolentes i en una situació molt tensa que podia degenerar en violència. Per un altre costat, també hi ha problemes a la frontera de Croàcia amb Eslovènia. Ahir, desenes de milers de seguidors i adversaris de Pegida es van concentrar a la ciutat alemanya de Dresden. Per una banda, el grup islamòfob Pegida va reunir 15.000 seguidors en el seu primer aniversari. La concentració, convocada cada dilluns en la ciutat alemanya de Dresden, va tenir la resposta també d'uns 15.000 contramanifestants favorables als refugiats sota el lema «Cor en lloc d'odi». I anem també a mirar l'exterior, perquè a Canadà els liberals de Justin Trudeau han guanyat les eleccions amb majoria absoluta. Encara no hi ha dades definitives, però les primeres projeccions de vot donarien una victòria clara a Justin Trudeau, el líder del Partit Liberal, que hauria guanyat per majoria absoluta. El gran derrotat és Stephen Harper, l'actual primer ministre, que aspirava a un quart mandat i ja ha anunciat la seva dimissió. Però l'alentiment de l'economia i l'increment de l'atur l'haurien perjudicat. I us acabem explicant que la directora d'institut que es va negar a cedir les claus pel procés participatiu del 9-N manté que va rebre pressions. Ahir van compareixen 5 testimonis davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que investiga la causa del 9-N. Dolores Agenjo, directora de l'Institut Pedraforca de l'Hospitalet de Llobregat, va denunciar pressions de la Conselleria d'Ensenyament entre els dies 6 i 7 de novembre. Una vegada, el Tribunal Constitucional ja havia suspès la consulta alternativa perquè facilités les claus del centre. Aquesta data pot ser rellevant per determinar si la Generalitat va incórrer en desobediència.
Moltes gràcies, Borja, i ara donem pas, saludem a la Sara Cruz. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia.
Què tindrem a la Fórmula Estel des d'ara i fins a les 11?
Doncs molt resumidament, avui, com cada dimarts, ens visita el doctor Pros a la secció Naturalment i parlarem avui d'un matrimoni de 84 i 85 anys que estan millor que nosaltres tres junts, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sabrem per què.
Molta saviesa acumulada aquí, eh?
I tant.
Doncs digues.
No, també els dos Joans, com sempre,
el
Joan
Joans.
Pallarès i el Joan Ortiz.
Sempre ben acompanyada.
Amb el compromís ciutadà, exacte.
Molt bé, doncs això és el que tindrem des d'ara i fins a les 11 a la Fórmula Estel i nosaltres marxem. El Borja es queda perquè de les 11 reprèn la Fórmula i marxem al Ferran Capdevila, el Toni Huguet i qui us ha parlat, Oriol Casals. Fins demà, que tingueu tots molt bon dia.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Sara Cruz.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs ja ho estàveu escoltant. Cada dimarts arriba cap a aquesta hora aproximadament a la Fórmula Estel, la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai, doncs, com ja sabeu, per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Molt bon dia, doctor Pros, com estem?
Molt bon dia, Sara. Molt bé.
Sí?
Sí, i tu també,
molt bé,
no?
Sí, i tant, aquí ja de bon matí. Em sembla que avui ens vol parlar d'una història d'un matrimoni que tenen 84 i 85 anys, oi, em sembla? El Francisco i l'Anna Maria.
Sí.
Que bé, doncs serà com havíem comentat ja la setmana passada, doncs que cada setmana parlarem, doncs, o de temes més concrets o d'històries també concretes, doncs, de pacients que vostè visita a la seva consulta.
Sí, sí, a mi m'hauria agradat molt que estiguessin aquí, però també entenc, ja, ja, Sara, que esclar, és molt complicat lligar horaris, no?, el dematí, no?, aquesta hora, doncs, portar els pacients cap aquí, llavors et truquen, no poden vindre, i llavors hem decidit potser fer, no sé, dissenyar un perfil una mica nou, i sobre la història, i sobre la base real d'una història clínica, doncs, desenvolupar què és el que ha passat al llarg, doncs, de tots aquests anys. En aquest cas, estem parlant del Paco i de l'Anna, que són dos pacients entranyables de fa molts anys. Bueno, actualment tenen, ho has dit tu, 84, 85, aproximadament, eh? Uh-huh. I, per tant, fa, doncs, 30, 33, 34 anys que ens visiten, no? I va ser, l'altre dia va ser molt curiós, perquè normalment ve ell ha estat un periodista, no direm, és un periodista econòmic d'un diari ja desaparegut, un diari molt important, i a mi m'agradava molt llegir els seus articles, perquè acabava l'article fent una conya sobre l'economia. Bueno, una cosa que tenia molt de ganxo. I aquest és un home que ha estat sempre, doncs, molt, molt preocupat i ocupat per la seva salut. I, per tant, quan jo vaig... Mira, només has de veure la història clínica, recordo, perquè si ara aquí el Paco i l'Anna ens estan sentint, té la història clínica, ell, la número 242. Pensa que jo vaig començar la consulta a Barcelona l'any 81, per tant, va ser dels primers, primeríssims pacients que vaig tindre. No?
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Va entendre perfectament que la medicina natural era la medicina que ha anat practicant ell al llarg de la seva vida. Uh-huh. I llavors, l'altre dia va vindre amb la seva dona, perquè ell ve puntualment a fer un tractament d'ozó.
Això li anava a preguntar. Ell ben bé què es fa, el Paco?
Bueno, es fa moltes coses.
Home, per estar així de ben 85 anys, oi?
Sí, però el bo és que l'altre dia es va presentar amb l'Anna, amb la seva dona, no? I llavors l'Anna li diu a la nena, a la Cèlia, de la recepció, diu, escolta, diu, vull parlar amb el Miquel, a veure si hi ha un momentet. I llavors entra la Cèlia i diu, escolta, que hi ha l'Anna tal que em vol parlar. I diu, clar, ens saludem, perquè feia potser temps que no ens vèiem, i em fa una abraçada, diu, escolta, t'haig d'explicar una cosa. I es veu que l'altre dia van fer un sopar amb els seus ex-amics o amb els amics de tota la vida. I diu, però escolta, Anna, què feu vosaltres per estar tan bé, no? Perquè, clar... No l'han operat ni de la cadera, no l'han operat d'això, no l'han operat de... I estan perfectes, amb un pes, amb un cap clar, despejat, i estan actius. I, en canvi, tots els amics, escolta, uns estan morts, els altres estan mig morts.
Sí. Qui més, qui menys, oi?
Però, clar, és difícil, amb 84-85, tindre una salut envejable. Llavors, clar, els altres veu que els van... pràcticament els van interrogar, no? Però, i què feu, no? I llavors, clar, diu, home, doncs ja ho saps, què fem? Anem a veure aquest metge que fa medicina natural. Ah, vols dir aquell, el doctor Pros? Sí, anem a veure el doctor Pros. I què us fa? Bueno, llavors, doncs, van començar a parlar. I això li va fer molta il·lusió ella explicar-m'ho a mi.
I tu volia explicar, li volia explicar a vostè, doctor.
Clar, naturalment, d'haver-los tingut aquí a explicar, doncs, el que feia. Però, bàsicament, doncs això, és a dir, són pacients que venen, doncs, un cop l'any, sempre d'una forma intermitent. El Paco no, el Paco ha estat una persona potser més, jo diria, no vull dir més fidel, però puntualment, doncs, un cop l'any ve, es fa un tractament d'ozó i desapareix, no? Uh-huh. I fins l'any que ve un tractament d'ozó que li fem un cop a la setmana, fem 7, 10 o 14 sessions, depèn una mica de com està, i va fent.
I en què consisteix aquest tractament i per què serveix, doctor?
Bueno, l'ozó és un tractament que bàsicament té un efecte preventiu importantíssim sobre l'aparat vascular, és a dir, que és una miqueta, és afegir oxigen al cos, i una miqueta, i en síntesi, jo sempre explico, bueno, perquè ara hauríem de fer aquí una dissertació sobre l'ozonoteràpia, que, de fet, no cal, però, en síntesi, l'ozó no és altra cosa que afegir vida a la vida. Per tant, clar, amb ells els hi preguntàvem, però escolteu, nois, que voleu arribar als 120, no?
Home, i tant.
Perquè tal i com estan, podíem perfectament arribar. Jo penso que estem en condicions d'arribar-hi. El que passa que, esclar, fem tot allò per evitar arribar-hi. Que és el que passa, és quan el Paco o l'Anna estan malalts, és a dir, quan agafen una grip, doncs el que fan és deixar que la grip passi. És a dir, no van de seguida al metge. Sí que hi van al metge, als meus col·legues, i potser els hi recepta, doncs, la vacuna gripal, no? Sí. Que ells no se l'han pres mai.
Això anem a preguntar, no es vacunen ells?
No,
de res?
No, home, clar, perquè ens hem de vacunar. És a dir, jo ho he explicat aquí per activa i per passiva, quan parlem de la sinusitis silenciosa, és aquesta acumulació crònica de mocs a la cavitat nasal, que això es converteix en un foc d'infecció. Per tant, esclar, és quasi infantil pensar que una vacuna la vacuna gripal et pot protegir sobre... És a dir, quan aquí dalt, a la cavitat nasal, tenim centenars de famílies de patògens, contra què ens estem vacunant? És a dir, és que és ridícul. És a dir, que jo tinc pacients... Aquí, quantes vegades es dona la circumstància que t'arriba un pacient que diu, escolti, per què em vens a veure? Doncs em ven a veure, diu, per què m'hi ha constipat? I, ah, i què ha passat? Diu, oh, escolta, vaig prendre la vacuna i he agafat la grip de la meva vida, no? O l'han constipat de la meva vida. És a dir, que això passa molt sovint. I jo, com que sempre... perdó. Em defineixo com un metge d'infanteria, és a dir, jo sóc un metge que estic a primera fila, per tant veig les coses no des de la perspectiva, no, estic a peu de canó, tu. I per tant, doncs, la gent que es vacuna, amb uns els hi va bé, o s'ho pensen que els hi va bé, i hi ha un tant per cent molt alt que els hi va malament. Però amb això vull dir que aquest matrimoni, aquest Paco i l'Anna, doncs quan arriba una cosa, la deixen... Doncs, bueno, el que fèiem abans, t'arriba un encostipat o tens una grip, doncs, bueno, que fer llit, descansar, menjar poc, beure caldos i deixar que la febre faci el seu curs. Però lluitar contra la febre, lluitar contra una situació, que és el que passa això amb els nens petits, vull dir que de seguida els pares s'atabalen i vinga la química a sobre. Però llavors, esclar, no ens estranyem que passi el que passa. Llavors, aquí tenim un matrimoni que, clar, pel fet precisament de medicar-se poc, de ser respectuosos amb la salut, de respectar els processos biològics, doncs van passant els anys i es troba bé. Perquè un, si no es medica excessivament, és a dir, un s'ha de medicar quan realment la situació ho justifica, doncs llavors fa que el cos vagi creant defenses sobre aquella situació. I per això han arribat a l'edat que han arribat i estan fantàsticament bé.
És curiós la mania que tenim tots, eh? De voler lluitar contra allò que el mateix cos ens està avisant.
Clar, i llavors ve, bueno, la química. Ells venen a la consulta i, esclar, quan els amics, tots els amics deuen prendre 10 i 12 medicaments diferents. Ells, si no, prenen. I per què? I llavors el fet de no prendre, doncs, fa que tinguin el nivell de salut que tenen. És a dir que, per exemple, ells mateixos ja m'ho demanen. O sigui, hi ha un dolor muscular, un dolor a l'esquena, que, bueno, és evident, és a dir, que amb 30 anys han passat coses, no? Però en vez de prendre un ibuprofè o un antiinflamatori, venen i els hi posem una ventosa escarificada en el punt d'aquell del dolor i, és clar, ells saben perfectament que amb una ventosa resol el conflicte i s'ha acabat. I amb un altre... Jo recordo que el Paco fa uns anys, ell era un curiós... No, jo, Sara, això no sé si te'n recordaràs, però quan jo vaig obrir la consulta, i em sembla que això era aproximadament en l'any, després del curó de l'Hipòcrates, que ells em sembla que van ser pacients allà dalt i així ens vam conèixer, sí. Llavors vam vindre a la consulta. Bueno, ara això ens ho haurien d'explicar ells perquè no ho recordo exactament, però jo la consulta en l'any 81.
Jo encara no havia nascut, doctor.
Doncs en l'any 81, Sara, era famosíssima la doctora Anna Aslan, el famós Gerovital. Hi havia avions que anaven de Barcelona a Romania perquè els hi posaven una injecció miraculosa que no era altra cosa que una procaïna que té uns certs efectes. Jo crec que el Paco, que era molt curiós, jo no sé si hi hauria anat, però almenys aquí no podíem en aquells moments tindre el medicament el rebien d'Andorra, però hi havia molta gent que jo els hi posava la consulta. Jo vaig tindre la sort de treballar a Alemanya amb un que, de fet, era el cervell, era una mica deien la mà dreta de la doctora Aslan, que era un tal David Cornelius, que en una Romania i llavors hi havia aquell matrimoni o aquell personatge tan fúnebre que va ser en Ceausescu, no? Que deien que males llengues, doncs, bueno, que ell també es posava la procaïna i tal, no? I per tant, clar, en Romania en aquells moments era un país de corder comunista i en una sortida que va fer la doctora Aslan a Alemanya, aquest personatge, aquest doctor, es va quedar a Alemanya i, curiosament, es va quedar en una clínica d'un gran amic meu. I jo vaig tenir l'oportunitat de treballar amb ell. O sigui, ell em va explicar, doncs, tot el tema del genovital. O sigui, va ser interessantíssim, no? I bueno, el Paco és un dels personatges que ell ho provava tot, és a dir, doncs, deia, la procaïna funciona, doncs vinga la procaïna. Però la realitat és que, bueno, pues, sigui la procaïna, sigui el zoo, sigui la dieta vegetariana, quan tenen un mal de ventre o un malestar o una gastritis, doncs, bueno, sí, potser és interessant anar en el capçalera o en l'especialista, ell t'acaba de finar el diagnòstic, però a l'hora del tractament no segueixen el tractament habitual. Venen el doctor Pros i llavors, escolta, mira, em passa això, m'han dit això. Escolta, Paco, vinga, va, fes 3 dies de vena per sopar. I l'Anna Maria, t'haig de dir, que és una persona de tendència, potser, l'Anna, que engreixar-se, i llavors ella sap perfectament que si fa bondat, doncs 3, 5, 7 o 14 dies per sopar la meva cremeta de vena...
I tant, jo me la prenc, eh?
No fas,
sí que sí, tant, home.
I ja està, i té més resolt, i no han de vendre ni protectors gàstrics, ni antiinflamatoris, ni antiàcids, ni mandangues, no? Mandangues diverses. I a més, avui, escolta... Sabem, això són dades científiques, que els efectes secundaris de la medicació, estic parlant dels efectes secundaris, són la tercera causa de mort en el món occidental. És a dir que, fixa't bé, estem parlant, primer, problemes vasculars, no? Segon, el càncer, i tercer, els efectes secundaris. Clar, aquest matrimoni ve a la consulta, els hi posem ozó, i surten d'allà, i saben que durant uns mesos l'ozó té... els efectes de l'ozó es prolonguen més enllà dels 7,5 mesos. És a dir, durant 7,5, quasi... sí, entre 7 i 8 mesos, ja com podíem donar una garantia. Hi ha un benestar... No? Que es perllonga durant aquest temps. Però, esclar, és un benestar a tots els nivells. És a dir, que al millorar la qualitat de la sang, pràcticament millora tot. No? I si, a més, llavors ens contempla en aquestes edats, tu saps perfectament que si la gent es clava en un gran sopar, que això passa, clar, en l'entorn d'aquests amics, com que tot s'acaba resolent amb un sopar,
clar,
vas a sopar i ja tens totes les garanties, tots els números de passar-ho malament. Llavors, doncs, ells saben perfectament que si un dia doncs, van a sopar, doncs l'endemà fan un dejuni, no?
Tot el dia?
Sí, és a dir, bàsicament, doncs, llavors, a base d'una sopeta de farigola, no? Una amanideta, o senzillament un caldo vegetal tot el dia. Això seria molt prudent de fer-ho. En l'entorn, o sigui, la gent que no... En aquests amics que practiquen altres coses, doncs, esclar, llavors és quan truquen a Anna, escolta, estic fatal perquè, escolta, em va sentar malament aquest sopar. Bueno, doncs, clar, ella ja té el truc, ja sap el que ha de fer, però els altres no ho saben. I potser això és el que els ha permès arribar en aquestes condicions i en aquesta edat. I després també sabem positivament que un excés de proteïna animal és el responsable de la majoria dels càncers que ens afecten, i concretament els càncers d'àrea digestiva i budell. I en aquests moments, ja d'una forma científica, el que nosaltres amb la boca petita anàvem repetint i hem estat picant pedra durant anys i anys, no?, explicant els perills de la llet, sobretot aquesta llet que tenim ara, no?, que de llet només en té el nom, és a dir, i el color, conserva les coses, eh? Però que l'excés de proteïna i la llet amb la seva caseïna, doncs la llet és una garantia pel càncer de mama a la dona. I la proteïna animal és una garantia, doncs... ara hi ha un llibre del Colin Campbell, és un llibre que és una referència mundial, és un llibre fantàstic, on demostra d'una forma concreta que l'excés de proteïna animal és perjudicial per l'home. És més, o sigui, el llibre ja demostra, és un estudi que ha durat 20 anys, se'n diu l'estudi de Xina, no? Que aquest excés de proteïna animal doncs, serà el responsable de quantitat de càncer. Però afina de tal manera que arriba dient el que alguns naturòpates aquí de l'època, o sigui, gent que tenien una intuïció, jo dic, molt afinada, doncs parlaven dels perills de la carn. I que l'home doncs, hauria de ser vegetarià. I, de fet, el llibre demostra d'una forma irrevocable que l'home hauria de ser vegetarià. És a dir, i ara esclar, ens empenyem a menjar carn. O sigui, fixa't que quan més carn mengem, estem pitjor.
Sí,
no?
És veritat.
I avui la veritat és que hi ha més males que abans. Sara i jo, a la consulta que porto doncs, quasi pues, bueno, tants com el nostre pacient Paco i Anna, porto 35 anys a la consulta, amb això que et deia, és a dir, fent una medicina de primera línia, és a dir, primera línia de foc, per tant que no vinguin a explicar històries si les vacunes funcionen i si l'altre, si hem de menjar carn o no hem de menjar carn. És a dir, el que es passa és allò que dius, digue'm què menges i et diré de què patiràs, no? Llavors, doncs, clar, els meus pacients saben perfectament que cuidant-se doncs poden arribar a aquestes edats amb una salut fantàstica, que són l'enveja dels seus amics.
Sí, sembla bé, doctor. Podem donar els telèfons del directe, doncs, si hi ha algú doncs, que ens vulgui explicar alguna... què mengen ells, per exemple, o què podrien menjar per sentir-se millor, si se senten identificats doncs, amb el cas d'avui del Paco i de l'Anna. Podeu trucar-nos, que teniu 10 minutets, al 93-409-2771, 93-409-2771. Per tant, doctor Prospa, segons el que ens estava dient, és molt més important prevenir que curar, no? Allò que dèiem, o sigui, la medicina preventiva, en el cas, sí, doncs, sí, sobretot del Paco, sí, i de l'Anna, és molt important.
Veig que fas una cara així, no?
No, sí, jo estic al·lucinant. És que sí. Mai em deixarà de sorprendre el doctor Prospa.
Bueno, perquè Paco i Anna, què hem fet? Doncs, clar, al cap i la fina han agafat la responsabilitat de la seva salut. És a dir, han sabut treure el millor d'ells mateixos, en el sentit de posar-se mans a una altra manera, a una altra forma de fer medicina, no? En el qual la persona és l'eix, és el protagonista. És a dir, ells s'han ocupat d'intentar tindre, d'estar al 100% de les seves possibilitats. I el Paco, que ha estat un home com a periodista que ha viatjat per tot el món i, per tant, vol dir que, esclar, de dinars i de sopars de metralla, vull dir que hi ha carregats i, a més, un bon gourmet... tot això, clar, passa factura, però si tot això ets capaç, i això ells ho han entès, de compensar-ho amb una alimentació doncs, més sana, i en aquí un paper molt important, que jo no em canso de repetir, és el sopar, que potser és el moment més perillós del dia, i sobretot a partir d'una certa edat, doncs la meva crema d'avena fa miracles, perquè realment, jo sempre dic, els flocs de cibada s'haurien de vendre, no, en les... no sé, en els...
les farmàcies.
Sí, dic, no en els súpers i en les botigues, s'haurien de vendre les farmàcies, no? I a més explicar el pot de cibada, les propietats que té. Això crec que és una mica utòpic, però la realitat és que aquella gent que saben cuidar-se, doncs, evidentment, és una garantia per assolir, doncs, molts anys. I precisament això que dic de la carn, fixa que en aquests moments ja hi ha un sector emergent entre la gent jove que són molt més conscients que nosaltres, o que la població en general. És a dir, s'han donat compte que, efectivament, clar, tenen un accés a una cultura potser més àmplia, i llavors doncs s'han començat a preocupar de menjar menys carn, de no beure llet. Saben perfectament aquests matrimonis joves que tenen ara doncs nens de 3, 5, 7 anyets, que aquests nens no s'han constipen tant quan doncs mengen menys porqueries, i l'EAC com a porqueries, doncs la llet de vaca, el pa, les farines, sobretot. L'altre dia parlàvem del pa que es menja avui dia, que ja no té res a veure amb el pa que es menjava doncs, bueno, quan teníem, doncs, quan jo era petitó. Uh-huh. Avui, doncs, amb aquest afany de convertir el blat, d'esmunyir al màxim el blat per treure-li, doncs, un màxim de partit, l'hem modificat tant que el que ens portem a la boca és que no sabem el que és. I no és d'estranyar que avui, doncs, la gent es menja en un bocata i al cap de mitja hora tenen uns mals de ventres i un malestar tremendo. Això està passant. I llavors, però passa amb les farines d'avui, no? I llavors, què és el que està passant? Com manipulem? És la quantitat de química que llancem, amb la qual tractem el blat, tot això s'està tornant contra nosaltres.
Uh-huh. Estic llegint un llibre d'una escriptora francesa que parlava d'un canvi de vida doncs, que va fer quan es va adonar que no es trobava bé, i efectivament deia això, que és el que està dient vostè, no? Que moltes vegades no és tant que tinguem intoleràncies o al·lèrgies, sinó que els productes que mengem, sobretot els blats, estan tan refinats que el nostre cos no els assimila bé.
Exacte. Sí, és així, Sara. Una cosa és, dius, jo sóc intolerant al gluten o a la lactosa, però és que avui això ja... És a dir, en la llet, a part de la lactosa, què hi ha allà dintre de la llet? És que ni ho sabem, el que hi ha tal quantitat de química, d'antibiòtics, d'hormones, etcètera, que no ho sabem. I el mateix passa amb el pa, i el mateix passa amb la carn, una fruita, una pera que no és una pera, una poma que no saps si menges una pera. I el pitjor és que aquell aliment també pot ser transgènic. O sigui, això és una altra història. No, no m'estiris massa de la llengua perquè, perquè si començo a dir realitats del que passa... És que, clar, la gent potser no menjaríem res, no? I amb això vull dir que hauríem d'anar cada vegada més a l'ecològic. Eh? Uh-huh. Això sí que és important.
Si li sembla bé, doctor, abans de donar pas a la trucada que tenim,
sí.
M'agradaria algun dia, no sé, quan vulgui, la setmana vinent o quan vostè vulgui, proposar-nos què podríem menjar en comptes del que mengem. Fer-nos una mena de dieta virtual...
Ai, que m'ho fas complicat, això.
Home, jo... Però, aquí demano.
El que hauríem de fer és això, doncs un clam a la pagesia d'abans, no? A l'ecologia. O sigui, tornem altra vegada, bueno, convertim Catalunya, que ha estat un país de pagesos, però no de grans extensions. Aquí no estem a Ohio, no estem a Arizona. És a dir, que allà, doncs, hectàrees de soges i etcètera, etcètera, doncs aquí el que hauríem de fer és potenciar el petit pagès i especialitzar-nos, no?
Molt bé, doncs dit això, li donem pas ara a la Carme de Girona. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Vinga, endavant, què ens vol preguntar?
Sí, bon dia, doctor.
Hola, Carme.
Hola. Primer, preguntar-li si té consulta per Girona Rodalies, vostè.
Carme, bueno, jo faig un extra el dissabte, tinc consulta oberta a Solius, no?
A on?
A Solius,
a
Santa Cristina d'Aro. Això, de tota manera, la consulta d'aquí a Barcelona t'informaran. Uh-huh. De tota manera, Carme, sempre un viatge a Barcelona val la pena, no? Perquè a Barcelona sempre és interessant de perdre un dia a Barcelona. Vull dir que si vens a la consulta i, a més, vens amb temps, Barcelona sempre és interessant.
Com que ja,
interessant
ja, però
a Girona,
és la manca de temps, eh?
A Girona el que tenim, Carme, tenim un balneari respiratori per les patologies respiratòries. No ho saps, això?
No. Contestar?
Sí. Clar, depèn per què em vulguis... Perquè quin seria el problema que em voldries consultar?
Bueno, voldria, primer, perdre una mica de pes.
Sí.
I després, pel problemes respiratoris que... O sigui, una sinusitis crònica que pateixo.
Bueno, això és...
És tema recurrent, eh, doctor? Sí. Increïble, sí.
Això és increïble. Mira, ahir vaig estar, aquest dissabte passat, vaig estar a Andorra, precisament, en una conferència on jo parlava del tema respiratori, de la sinusitis, i Andorra és un país que, curiosament, clar, és una vall molt tancada, per tant, la pol·lució es queda a baix, però, a més, és clar, és un país molt sec. I el tema de la sinusitis és una cosa espantosa. I quan dic la sinusitis, a partir d'aquí... Tota una...
Tot el que es deriva.
Exacte. Tot un llarg viacrucis de patologies que són... que estan dintre de... O que són susceptibles a partir d'aquest tema, no? Uh-huh. Per tant, Carme, sí, esclar, a Girona et poden resoldre una part del problema, però potser lo interessant seria, bueno, que et vegi jo en primera visita, o bé a Solius, o bé a Barcelona.
Vale.
Si tu truques al telèfon de Barcelona, et donarem les referències, i llavors hi ha una pàgina web on tenim posats els... tenim balneari naturalment a Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, i a Girona.
A Girona ciutat?
A Girona ciutat, al carrer dels Metges. És a dir, que si tu
truques...
En el carrer, on estan tots els metges a Girona?
Ah, al carrer Juli Garreta.
Efectivament, doncs vale. Allà trobaràs el balneari que està en un àtic, i és un lloc preciós, on tractem doncs, les patologies respiratòries amb aigua de mar. Vale. Vull dir que la sinusitis... aquí el que et trobaràs que si en el balneari ells consideren de que has d'anar a veure el doctor Pros, doncs potser llavors ells et derivaran cap a mi, vale. No? Però, en tot cas, ara la Sara
donar
el telèfon, sí. I llavors, trucant la consulta, donar el telèfon de Girona, del Balneari, o de Solius, on jo estic els caps de setmana, en un lloc... Que... No coneixes Solius, Carme?
Sí, és un
paratge extraordinari que tenim al rere de la Costa Brava, eh?
Bueno, la Costa Brava, no, sense paraules, no cal fer propaganda, no?
molt bé, Carme. Doncs, si truques a la consulta, la Sara suposo que et passarà els telèfons.
Sí, tant, ara mateix doncs, els dic...
Sí, doctor, però també li volia fer una pregunta. Vaig comprar el vostre llibre i me vaig fer el caldo de vena.
Sí.
I me va donar molt i molt malestar. És normal? Sí.
Bueno, a veure, depèn. És a dir, quan dius no el caldo de vena, la crema de vena, que jo sempre dic la
Sara... La crema de vena, sí.
La pàgina 85 del meu llibre. Uh-huh. Aquí el que fem a Solius, fem tallers de vena. Uh-huh. I llavors allà t'ensenyaríem a preparar-la. Podria ser... que a vegades, com a primera experiència, generi un rebombori en el budell, però en el fons això seria es contempla com una crisi curativa. No crec que la vena t'hagi fet mal, en absolut.
No.
Sí, però hi pot haver una reacció que és el que tu expliques.
Uh-huh.
No?
Sí,
però
sí.
Llavors el que fas és, o bé, fas un parell de dies de o sigui, no la prens, després hi tornes d'una forma progressiva,
va.
I ja està, i resolt.
Va.
Molt bé, Carme. Doncs moltíssimes gràcies per trucar.
No, vosaltres, pel programa. És molt interessant.
Moltes gràcies. Estigues ben atenta, que ara mateix durarem els telèfons per poder anar a la consulta del doctor Pros. Uh-huh. Recordem que està al 93-212-1504, 93-212-1504, que es troba al carrer Muntaner, número 551 de Barcelona. I també, com dèiem, a Girona, Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro, i bé, els balnearis, respiratoris, etcètera, etcètera, doctor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com cada dimarts, i l'esperem dimarts vinent, que recordi que m'ha d'explicar com m'he de netejar bé el nas,
Ho farem, Sara.
Vinga, moltíssimes gràcies, doctor. Molt bon dia.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar